Carta dominical de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe de Tarragona.
Déu vos guard. El diumenge de Rams recordem l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem enmig d'aclamacions de la gent que sortia a rebre els peregrins que arribaven a la ciutat santa en ocasió de la Pasqua. Els congregats feien crits d'alegria i anomenaven «Venit el qui ve en nom del Senyor», «El fill de David», «El Messies», i estenien els seus mantells i tallaven al seu pas branques d'arbres per a fer una catifa de benvinguda. Quan les autoritats religioses van preguntar al nouvingut per què acceptava aquelles aclamacions i l'instaven «Mestre, renya els teus deixebles», Jesús reacciona dient «Us asseguro que si aquests callen, cridaran les pedres». Com s'explica això? Jesucrist havia fet molts miracles i s'havia guanyat el favor del poble. A vegades havia hagut de fugir de les masses que volien fer-lo rei i en moltes ocasions, després de fer una curació, deia al guarit «No ho digues a ningú» o «Torna a casa sense entrar a la ciutat», peticions que no sempre eren ateses. La discreció i la repulsa a qualsevol enaltiment personal eren la seva regla de conducta. Però aquesta vegada trenca la seva norma i es deixa aclamar com si fos necessari que la discreció deixés pas a la veritat. Jesús sap que serà l'última vegada que el poble l'aclami. Pocs dies després, aquest mateix poble serà manipulat perquè demani a Pilat que no li concedeixi l'amnistia. Escollin en el seu lloc Barrabàs i encara serà encoratjat a demanar la crucifixió per a ell. Per la salvació d'aquest poble jueu, representant de tota la humanitat, s'entregarà amb una cruel mort de creu. Aquests vaivens en l'ànim popular són un símbol de la nostra vida. També al llarg d'ella, a vegades aclamem Déu en nosaltres i a vegades per debilitat, generalment, el neguem, si no de paraula, sí, amb els nostres actes. En canvi, Jesucrist ens estima sempre. Mai no es cansa de perdonar, en paraules del Papa Francesc, i en el perdó mostra el veritable rostre de Déu, que és misericòrdia. Aquesta Setmana Santa de l'any jubilar és un moment propici per a deixar-se perdonar per a qui tant ens estime. El Papa confia que els fidels acudeixin al sacrament de la penitència. Personalment desitjo fer una crida a viure l'experiència que se'ns va demanar el dimecres de cendra. Converteix-t'hi i creu en l'Evangeli. Tots estem cridats a aquesta conversió continuada per a ser feliços en aquesta vida i més encara en l'altra. Adéu-siau.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Del 28 de març al 4 d'abril, descobreix Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir les tradicions cristianes més antigues. Visitarem espais màgics i plens d'història que no oblidarem mai. Del 28 de març al 4 d'abril, Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, últimes places, no badis.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Una setmana més, Ràdio Estel es vesteix de gala. Però sempre pensant en la lírica. I atenció, perquè aquesta és la teva gran oportunitat. L'Odissea de la veu. El primer concurs líric que es fa a la ràdio i a la televisió de Catalunya. L'Odissea de la veu. Comencem. I avui ens acompanya Aldo Mariotti. Aldo, benvinguts.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Bé, l'Aldo Mariotti és un amant de la lírica, de la sarsuela, i ho porta dintre del seu cor, i si m'ho permeten, igual que jo, o més que jo, i realment també forma part d'aquesta idea, d'aquest concurs líric. Per tant, abans que res, Aldo, mercès per la confiança en aquesta aventura, en aquesta història lírica. I repeteixo, em sento molt feliç que estiguis al nostre equip.
Moltes gràcies a vosaltres. Aviam, jo sóc un amant de la veu, la porto la sang, i per mi és absolutament important i és d'aplaudir, però una standing ovation, no? El fet de que hi hagi una preocupació, hi hagi una espècie de sentiment de poder portar la veu i el que és la lírica, diguéssim, amb un esglaó més alt, no? Perquè la veu és l'instrument probablement més maco del món, però és el més maltractat de tots.
Ets un tot terreny, a nivell, ja no diguem personal, sinó a nivell professional, i ets agent artístic. I sí. Agent artístic, naturalment, vol dir buscar treball, doncs, per aquests cantants lírics.
Sí, buscar... Abans de tot, l'agent artístic té que tindre una cosa molt clara, absolutament clara i meridianament, o sigui, diàfana. L'agent artístic treballa pel cantant, no treballa pel teatre. I, desgraciadament, amb els mons que tenim ara i a la forma del modus vivendi, aquesta ansietat per portar la gent sobre l'escenari i que facin ja i que comencin a cantar tipus programes de televisió que es veuen. Aviam, això és, com diria, pan per avui, hambre per mañana. Senzillament perquè les veus es fan tan malbé amb una velocitat tan gran que la majoria d'aquesta gent no arriba enlloc. Aviam. Un cantant d'òpera, una persona que vulgui estudiar cant, el primer que ha de fer és estudiar música, això és bàsic i fundamental, punto número uno. Dos, té que treballar, treballar i treballar. Escoltar molt i treballar. Tercer, ha de tindre una persona que regularment l'escolti des de fora, perquè els professors de cant, que n'hi ha de molt bons, què passa? Que quan estan amb un cantant treballant durant anys i anys i anys, els efectes que pugui tindre aquest cantant, hi ha alguns efectes que al principi sí, els descobreix i els corregeix. Hi ha altres que es fa com es fa una rutina, no? Aquests errors que té el cantant, o aquests petits fallos que pot tindre amb la veu, amb la col·locació, amb totes aquestes coses, si no les escoltes des de fora, no les veus. Però no és per criticar el professor de cant. El professor de cant, hi ha tots els grans cantants d'òpera han passat per professors de cant, per tant, aviam, no és a crítica, però s'ha de fer escoltat. I quart, i molt important, quasi tant com la tècnica, és el repertori.
L'Odissea de la veu està calentant motors aquí a Ràdio Estel i, naturalment, estem pensant ja i està tot assabentat i preparat perquè el proper mes d'abril ja ho puguin veure vostès també, ho puguin veure aquest concurs líric a través del Punt Avui Televisió. Doncs molt bé, per fer també o per seguir calentant motors, Aldo, quin exemple podem posar per escoltar?
Home, aviam, com a exemple, jo començaria amb la veu del gran Giuseppe Di Stefano, que per mi és el més gran tenor que ha donat la història, per mi. Ell i Dalt del Mónaco són els dos grans, grandíssims tenors.
I què anem a escoltar d'ell?
D'ell anem a escoltar un fragment de la Manon de Massenet.
A fermar les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond de bois. Oh.
Seguim l'Odissea de la veu amb el nostre convidat d'avui, l'Aldo Mariotti. Aldo, hi ha hagut una manca de promoció de la sarsuela. A vegades he sentit més el comentari, i tu també l'hauràs escoltat, que realment, doncs, molta gent jove, que ara ja estarà escoltant aquest programa, doncs no tenien ni idea de lo que ha significat el gènere lírico, diguéssim, pel nostre país. Perquè no ha sigut tan sol la repercussió que va tindre el nostre país, sinó el salt internacional que van fer un dia i que encara hi ha molts països del món que això sí que funciona. Podríem dir l'òpera, però podríem dir també la sarsuela. Per què hi ha hagut aquesta manca de promoció?
Aviam, d'entrada perquè la zarzuela està considerada com el gènere chico, no? Llavors sembla que una cosa que sigui una cosa com inferior o com tractar al mateix nivell que l'òpereta. Clar, si un escolta l'òpera marina, pues, explica'm una mica, es diu el gènere chico, no? La zarzuela és molt maca, és preciosa. El que passa és que moltes vegades també hi ha un problema aquí, que són els drets d'autor. Els drets d'autor són coses que coarten molt, perquè realment hi ha uns preus per pagar els drets d'autor que realment fan por, eh? Fan por. Però bueno, jo crec que la gent arriba a un punt que el que ha de fer els estudiants de cant, els professors, és apretar, és insistir, és explicar-li a la gent que cantar bé és molt difícil. És molt difícil. I cantar qualsevol cosa és molt difícil, perquè, cuidado, cantar també una boleria, un tango, un fandango, o cantar una peça de rock and roll, no és fàcil cantar-ho bé, eh? Però, clar, la lírica és una cosa que t'exigeix un coneixement musical i una concentració molt, molt alta. Amb el tema de zarzuela, que hi ha àries fantàstiques, i en zarzueles senceres que són fantàstiques, no?, i dificilíssimes de cantar. El problema, principal problema és que no es dona la suficient importància al gènere chico, diguéssim, entre cometes, perquè ningú és profeta en su tierra, eh? Inclús amb el gènere chico, amb la zarzuela, i perquè també hi ha el problema dels drets d'autor, que estan talment protegits que realment arriben punts que els preus són absolutament inassumibles.
Els concursants que participaran en aquest concurs, la Odissea de la veu, tindran que interpretar sarsuela i òpera. És a dir, les dues actuacions que tindran en cada programa, després arribarem a les semifinals, i si Déu vol, el mes de juny ja tindrem la gran final, sempre ho farem a l'auditori de Caixa Fòrum. És oportú o tu creus que està ben pensat això de sarsuela i òpera?
Evidentment, clar que sí, clar. És normal, és que estem en el país de la sarsuela. Llavors, no, el que no podem fer és... O sigui, intentem no donar-li l'esquena, no? Després, evidentment, l'òpera. És clar, és que l'òpera, vull dir, la sarsuela està escrita en espanyol, després està escrita també en català, per exemple, Cançó d'amor i de guerra, no? Vull dir, aviam, però l'òpera, pues, l'òpera és en italià, és en francès, és en anglès, és en alemany, aviam, és en rus... L'òpera russa també, déu-n'hi-do, la preciositat. Sobretot perquè el rus és un idioma molt, molt, molt musical, no? I llavors hi ha coses de l'òpera russa que realment són impressionants, no? Només sentir-ho, perquè en el fons la veu és un so, no? I el so et pot agradar o no. I és increïble, és realment fascinant, fascinant.
Ara et preguntaré de seguida què anem a escoltar, però ja que estem parlant de la veu, després del que escoltem dintre d'un minutet, també escoltarem el doctor Pedro Clarós, que també és un bon amic teu, i que també en aquest programa, en aquest concurs, donarà consells de veu. Et sembla bé també vincular d'alguna manera a nivell professional un especialista en gran prestigi com és el doctor Clarós?
Home, em sembla una idea genial. Idea genial en el sentit de clar, estem parlant d'una eminència dintre de les cordes vocals i dintre la respiració. O sigui, aviam, moltes vegades els cantants fan uns errors. Per exemple, el cantar... dic, escolta, tu cantes amb el professor. Fora del professor no cantis. Fins que arribi el moment que puguis fer, per exemple, el repertori. Clar, aquestes coses, si no les fa i no les segueix, moltes vegades arribes a tindre lesions. Menys mal que existeixen doctors com el Clarós, com el doctor Clarós, que, clar, evidentment, és una, no solament és una eminència, sinó una persona que és, una, és un gran entès i un gran amant de la, de la, de la, de la lírica, ajuda moltíssim, i a part de que és un gran professional i que sempre pot donar algun consell o alguna cosa que sigui ad hoc pel, pel tema.
Què anem a escoltar ara?
Pues ara, després, com hem sentit el Di Stefano, ara sentirem el que en el món de l'òpera es coneixia com el Vulcano Voce, la veu del Vulcano, i era Mario del Mónaco.
Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproductions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproductions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més. La teva veu mereix ser escoltada. marfilproductions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. Ah, la Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada. Implantes cocleares y de oído medio. Audiología clínica. Cirugía plástica facial. Logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Esteu escoltant L'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Thank you.
L'Odissea de la veu amb el doctor Clarós. Doctor, un dels nostres concursants li fa aquesta pregunta. Doctor Clarós, ¿con qué se influencia la voz profesional?
Miri, els cantants estan exposats a dos tipus de patologies. Els que pateixen el resta dels éssers humans, com nosaltres, i les pròpies de la seva activitat vocal professional, com és el medi ambient i els canvis de tècnica. Les condicions ambientals que més perjudiquen la veu del cantant són a l'aire condicionat, tant dels teatres com dels mitjans de transport, especialment el de l'avió, que és molt sec i, per tant, danya la laringe. I recordem que en els viatges usin moderadament la veu per no fatigar-la tant. Beguin molta aigua, evitin prendre alcohol pel seu efecte vasodilatador i la ingesta d'aspirines pel seu efecte anticoagulant. Aquestes circumstàncies poden fer que amb un cop de tos, estornut o vòmit, es produeixi un microhematoma de les cordes vocals. L'entrenament vocal i les hores d'estudi s'han de moderar. Hi ha cantants que realment tenen com un neguit de forçar molt i no baixi el tema, no? Un cantant mig ha de fer entre una i tres hores diàries màxim d'entrenament. Mai s'ha de començar a cantar sense fer un escalfament prudent de la veu, que això coneixen ells com el que diuen vocalitzar amb la boca tancada durant uns minuts. Si no, llavors el risc de lesionar les cordes és important. I els disbarats aquests de cantar 6 o 8 hores diàries és excessiu. És la millor manera de desenvolupar lesions a nivell de les cordes, com poden ser nòduls o hematomes. Seria com si amb un atleta li exigíssim moltes hores d'esforç muscular.
Seguim amb la Odissea de la veu.
Perfecte.
I seguim també amb el nostre convidat d'avui, l'Aldo Mariotti. Bueno, bons consells, sense cap dubte, no?
Faltaria. És que té tota la raó, vull dir, aviam... També inclús el tema de l'escalfament de la veu, la vocalització. Per exemple, hi ha cantants que són capaços de començar a vocalitzar una hora abans, o dues hores, i vocalitzen, i vocalitzen, i vocalitzen. Arriba un punt que... En el moment que et surtis a cantar, la veu ja la tens cansada. Un s'ha de regular a si mateix, i el que ha dit el doctor és absolutament real. Vull dir, amb els avions, sobretot, jo sempre he dit que els avions que són una trampa mortal per la veu, és aconsellable inclús, en alguns casos, viatjar amb mascarilla. Uh-huh. O inclús amb un mocador davant de la boca per evitar, inclús una mica humidificat, o sigui, una mica mullat amb aigua, per evitar aquesta sequedat que dona l'aire condicionat, sobretot als dels avions.
Aldo, la majoria o una gran majoria dels intèrprets, dels professionals de la lírica, van començar amb un coro?
Aviam, abans estàvem parlant, un que va començar el coro va ser el Joan Pons, que probablement ha sigut un dels baritons més importants que ha donat al món de l'òpera. Ell sí va començar amb un coro. Ara, realment, si t'haig de dir... Això, ara no me'n recordo molts. A part del Joan Pons, no me'n recordo de molts cantants que hagin començat amb el coro. El que sí que està clar és que el coro, la forma de cantar amb un coro és molt diferent a la forma de cantar de solista.
Uh-huh. Jo volia que ens expliqui, això t'has explicat molt bé, si realment és un primer pas, no?
Home, pot ser un primer pas. Inclús, aviam, hi ha molta gent que està estudiant la carrera de cant, no? Està estudiant la carrera de cant, està estudiant, i clar, perquè estudiar cant no és barato, no, costa molts calés. Costa diners perquè els professors de cant tenen uns caixers, quan tens que fer repertori, el pianista que t'acompanya amb el que fa repertori té un caixer. Després vols anar a un concurs de cant a veure... Més, els concurs de cant són importants especialment, ja no tant per guanyar, sinó per posar-te sobre l'escenari i començar a tindre els peus a sobre l'escenari. Això és molt important. I que, sobretot, que la gent t'escolti. Perquè, per exemple, jo me'n recordo el cas del Franco Corelli, que ha sigut un dels més grans cantants de la història, que no va guanyar un concurs. L'únic que va guanyar va ser un que va falsificar el carnet d'identitat. Però vull dir, o sigui, no és necessari guanyar un concurs de cant per ser una gran figura de l'òpera. Com hi ha molts que han guanyat concursos de cant i després no han fet res. Ja. Perquè tot això després és molt important. El cantant no solament ha d'estar preparat, tindrà un bon repertori i escollit per la seva veu. Sobretot això és molt important. Si hi ha algun cantant que m'estigui escoltant ara o alguna persona que estigui estudiant cant, és tan important escollir el repertori com estudiar la tècnica vocal, la respiració. I la respiració és el més important de tot. Eh? O sigui, la respiració és la base. Per què? Si tu pots tindre un Ferrari, el que sigui, el Testarossa o l'F40 o el que vulguis. ¿Vale? Preciós, amb un color, tots els extras que vulguis. Veus aquell animal de 600 cavalls i dius, ostres, tu, però si la transmissió no funciona, el cotxe és molt maco, està parat. Sí. I la transmissió amb el cant és l'aire, és la respiració. Això és absolutament fonamental. Fonamental és aprendre a respirar. Molt, molt seriosament, ho dic, eh?
Aldo, què anem a escoltar?
Anem a escoltar a Sam Ramey, que és un baix, i que ens interpretarà del Don Giovanni a l'àrea del Leporello, Madamina, il catalogo. È questo.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo egli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, 1003. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, al contesse baronesse, marchesone principesse, e la donne d'ogni grado, d'ogni donna, d'ogni età, d'ogni donna, d'ogni età. In Italia, 640, in Albania, 231, c'è in Francia, in Turchia, novantura, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003, ma fra queste contadine, camerieri, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, che vanno le donne,
la gentile piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, e ogni or vezzosa, e ogni or vezzosa, e ogni or vezzosa.
Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproduccions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproduccions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més. La teva veu mereix ser escoltada. marfilproduccions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
¿60.000, 23.000 o 30.000? Solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
L'Odissea de la Veu. Antoni Guerrero. Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad, combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48 en Barcelona. Reservas al 93 412 4012. 93 412 4012. www.casacalvet.es.
L'Odissea de la Veu. Antoni Guerrero.
L'Odissea de la Veu. Un concurs líric pensat en tu. No perdis aquesta gran oportunitat. Doncs seguim aquí amb l'Aldo Mariotti. Aldo, quina edat pot ser l'apropiada, o és l'apropiada, perquè la gent jove puguin pensar un dia, doncs, vull cantar lírica. Quina és l'edat apropiada?
Aviam, aquí ja es comet un error de base. Moltes vegades els pares, que senten el nen petit que canta i canta molt bé, llavors moltes vegades m'han vingut a mi, m'han trucat, preguntant, escolti, vostè el podria... No, miri, una persona pot començar a cantar, a col·locar la veu, a estudiar música. Sobretot, és importantíssim el solfeig. Per què? Si un vol ser escriptor, té que saber escriure, no? I una persona que vol cantar ha de saber música. Per tant, és important que els nens petits comencin a estudiar música, harmonia, o sigui, comencin a fer la carrera de música i començar a cantar. Doncs miri, cantar a l'escola i tal, però és important que això no ho facin professionalment o intentar començar a fer-ho professionalment fins que no hi hagi hagut el canvi de veu. Vale? O sigui, que es desenvolupi la veu, diguéssim, que passin de ser nens a ser ja persones adultes.
De nens a adults, però quina edat aproximadament acostuma a passar?
Jo suposo, jo personalment, abans dels 18 anys, no, 17, 18, no començaria.
Què anem a escoltar ara?
Pues ara teníem que escoltar a l'Ettore Bastianini cantant el Eritu, del Ballo in Maschera.
Alzati, la tuo figlio, a te concedo il riveder. Nell'ombra, nel silenzio, lo il tuo rossore lonta mia nascondi.
Oh,
Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproductions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproductions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més. La teva veu mereix ser escoltada. marfilproductions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, visita la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i fes clic a l'apartat L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació. L'Odissea de la Veu.
Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93 412 4012, 93 412 4012 y casacalvet.es. Esteu escoltant L'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Seguim l'Odissea de la Veu amb la presència del doctor Pedro Clarós. Doctor, de què depèn la qualitat de la veu?
La qualitat de la veu depèn de tres condicions indispensables de les cordes vocals, que són la vibració, el tancament de les cordes i la lubrificació de les mateixes. Pel que fa a la vibració, quan les cordes vocals no vibren o només ho fan parcialment, la qualitat de la veu és pobra. En el tancament, si les cordes no contacten totalment, no es produeix el so, i si no hi ha so, no hi ha veu. I en quant a la lubrificació, que podríem dir que és el que li permet que les cordes vibrin a intensitats de 200-300 vibracions per segon sense que la veu es trenqui. Quan les cordes vocals se sobreescalfen, s'assequen, i és llavors quan el cantant sent la necessitat d'aclarir la veu. Està constantment forçant d'aquesta manera. Com a exemple, podrem veure fàcilment, i tots vostès ho poden fer i experimentar, que si frotem les mans una contra l'altra a una freqüència de 10 o 15 vegades per segon, notarem que s'escalfa la mà. Bueno, doncs això mateix succeeix amb les nostres cordes vocals si no hi ha la lubrificació, és a dir, la saliva que es posa a nivell de les cordes.
Doncs, doctor, moltes gràcies i fins la propera setmana.
Molt bé. Doncs
amb el permís de tots els oients i també de vostè, seguim amb la Odissea de la Veu.
Perfecte.
L'Odissea de la Veu, amb Toni Guerrero.
Doncs, estimat Aldo, estem arribant a la recta final del programa d'avui de l'Odissea de la Veu. I ja per finalitzar, com professional i com agent artístic, s'encareix molt, no?, un espectacle de lírica.
Sí. Aviam, s'encareix.
Per fer-ho bé, es té que fer bé.
Sí, no? Bueno, si es fa bé, sí. L'única cosa és també, ara un dia, si vols, en parlarem amb més calma, però és el tema de les produccions, aviam. Hi ha produccions que són del Zeffirelli, que són de fa 40 anys i encara funcionen, eh? I això, llogar-ho, que són unes... no val res. Les noves produccions, sí, valen un dineral i moltes vegades després es queden en un armari.
Doncs molt bé. Aldo Mariotti, Mercès, per benvingut.
A vosaltres.
I un plaer que siguis el nostre equip.
Moltes gràcies.
Amb aquesta aventura, l'Odissea de la Veu.
La farem junts.
Et sembla bé? M'ho deies ara mentre estàvem escoltant l'altra àrea. Podem escoltar la Montserrat
La veu més important del món. Montserrat
Aldo,
Cavaller. Plora més.
Fins al proper dia.
Gràcies.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
I fins aquí l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.